Ja ens va prometre en Manu González a principis d'any que quan arribés un divendres 15 parlaríem de forma obligatòria de pel·lícules de terror dels 90. I la setmana passada es va complir, era 15 el divendres?
Sí.
Vaja, doncs, 17, 16, 15, era dissabte. Vaja, bé, per allà i per allà. El tema és que...
Perdona, és divendres 13, no divendres 15.
Ah, esclar. Ho he dit malament. Òbviament, dèiem que el dia de l'amor era dissabte, clar, que ficàvem aquella cançó de Father John Misty. Òbviament, doncs el dia abans divendres era 13. Per tant, el que necessitava, la data que havia d'arribar, perquè en Manu ens posi cintes de terror. Per cert, la data de divendres 13, de que sigui una connotació de cosa sanguinolenta, dona nom a un dels films més famosos de Sean S. Cunningham i l'assassí Jason, el campament de Christian Lake. Situem-nos en un divendres 13, 1307.
Sí,
aquí hem fet una mica la investigació, una data fatídica de la història de França.
Wikipedia, eh?
Sí, de bon tret allà. Governava Felip IV i un grup de cavallers templers va ser capturat i condemnat a la foguera per la Santa Inquisició, que també a França tenia la seva delegació, per suposats crims contra la cristiandat. D'aquí que divendres 13...
Començava la persecució dels cavallers templers,
sí.
I aquí, això de que tenia la Santa Inquisició i tota aquesta història d'establir Spielberg, tot això comença aquí.
I així hem anat evolucionant. Per això en Manu ens porta avui les seves 5 millors pel·lis noranteres de terror. Top 5. Només són 5. Estic segur que en tenies 1.000 en ment.
Home, sí, n'hi ha mortes.
Com les has escollit?
Pel·lícules d'horror, en 90 n'hi ha mortes. N'hi ha de Gore, de Sard i Fetges, n'hi ha un munt. De sèrie Z, sèrie C, sèrie B, n'hi ha milions. Però he agafat 5 films que siguin una mica més representatius per al gènere. O sigui, que siguin 5 films bastant potents i que siguin un punt i a part al gènere. Ho sento molt per la nostra respectable audiència, però fora s'han quedat films tan importants com el projecte de Bruce de Blair.
Per aquí exemple. La deixes fora.
Candyman.
Candyman també va marcar, eh?
També va marcar bastant, perquè una pel·lícula que no tenia efectes sonors, no tenia la banda sonora, no s'utilitzava per donar por.
Que tenia música pop.
Era només els sons, sí. I de veritat és que tenen molta por sense música. Dràcula de Bram Stoker, Entrevista del vampir, Cube, que aquella pel·lícula de...
Bueno, no sé si por, una mica de ratllada mental. Però Cube és tremenda, també. Però no t'espantes amb Cube, no?
Bueno, fa una mica de cor, no?
La vas veure al Festi de Sitges? O...
Sí, aquesta sí.
Però quin any era? El 93? 94?
Em sembla. Cube del 97.
Déu-n'hi-do.
La núvia de Chucky, o Ven sense l'alba, o Avientos a desvanecer. I
que tampoc fa riure també més que por, no?
Bueno, sí, però
que una mica tremenda, igualment, sí.
Cert que vau fer l'últim estiu, que és una mica derivada de Scream, o Event Horizon, que és aquella pel·lícula que és una mezcla entre Alien i The Conjuring. O sigui, bueno, The Conjuring no. Com seria The Haunter, The Haunter Hill.
De House of Haunted. Casa Encantada. Són algunes...
És una nova espessor encantada.
No n'ha entrat, aquestes. Oh, ara me'n recordo, no sortia el de Jurassic Park, el senyor?
No, sortia el del Sant Nil.
Això, el de Jurassic Park.
Sí, veritat. També surt a la boca del miedo. Mira,
veus?
Sí, senyor.
Quina Sant carrera Nil. Més estranya, no, aquest home? Mai ha estat una estrella, però les seves coses...
Jo la primera vegada que vaig veure és una pel·lícula australiana, que era la primera pel·lícula de la nòvia del Tom Cruise, que tenia gran molt petita, que feia... No sé, que era una pel·lícula en un barc. Que el tio, com un assassí, el tirava fora i el tio... Bueno, una pel·lícula molt estranya.
Doncs comencem aquest top 5 definitiu amb un mestre que ara torna a estar de moda per la seva faceta de compositor. Recordeu que fa dies va publicar ell o el segell, van decidir agrupar les seves bandes sonores com a compositor i fer-ne un disc. A banda de la música, òbviament, també dirigia pel·lis de terror i és tot un referent, John Carpenter. Ja sospira en Manu.
Aquests sintetitzadors...
Què dius?
Aquests sintetitzadors.
Això, clar, a partir de quan estaven disponibles?
El què?
Aquestes màquines, perquè, clar, això va... El cinema va evolucionant amb la tecnologia.
Home, el mini mutos és 40-50.
Mini què?
Los mutos és 50. O sigui, que això... A veure, los babies i workshops que feien tot aquestes coses, tot això és dels anys 60.
Déu-n'hi-do. Tenim títols com El Pobre dels Maleïts, Escape from L.A., Memòries d'un home invisible...
Que eren tot dolentíssimes. El 90 no fa una bona època, va, John Carpenter.
O sigui, Chevy Chase apareixia.
Sí, a la memòria d'un home invisible.
Déu-n'hi-do.
Que era de ser el gran fire d'aquesta pel·lícula. Però té dues pel·lícules meravelloses en 90. Vampires, de John Carpenter, que es diu Vampires, de John Carpenter.
Es diu així?
Sí, ja, sí.
Estàs venent el director.
Ja, el director, que és un western modern de caçadors vampirs, con un Jeeves Boots pretòrit, I aquesta In the Mouth of Madness, En la boca del miedo, que té l'últim gran guió de Camperton per mi. Una història de molt Lovecraft d'un escriptor a l'estil de Stephen King que comença al fin del món. Uh-huh. O sigui, l'escriptor és el constant del fin del món.
Ell escrivint.
Sí.
I aquest diríem que va ja tancar l'època daurada de Carpenter.
Després, sí, després ja no n'hi ha res més, francament.
Vampirs, i aquesta A la boca de la por amb el Sam Neill. Per la següent pel·lícula tothom l'ha vist, segurament tothom coneix el final i no cal fer més bromes. Un director que després, hi ha qui l'ha criticat, hi ha qui l'ha defensat, a mi sempre m'ha encantat tot el que ha fet, és Michael Night Shyamalan.
Fins a Airbender.
Fins a Happening. No, Airbender no.
Airbender no.
Excepto. Mira, tots els meus. La primera famosa, que en la seva filmografia crec que era la segona.
La tercera.
La tercera. Els Idees en Tit, de Michael Night Shyamalan. I jo trobo que aquesta sí que complia amb una trama interessant, el misteri pur, no només espantar-te, però també espantar-te, en cert sentit, amb les imatges fantasmals.
Era més un drama que una pel·lícula de fantasmes.
Sí, perquè és el que té, és que el Shyamalan és un tio espiritual. Com
però Shyamalan és un tio que també era molt fanàtic de Steven Spielberg, d'Alfred Hitchcock, evidentment, i el tio té un sentiment de ritme fantàstic. O sigui, hi ha escenes que com el nen que va fer un riu al vàter i passa un fantasma per darrere seu, aquesta escena dona molta por.
Fins i tot les que no són de por seves, té el seu punt, no sé, Senyales, Lady in the Water, estem mirant aquí The Happening, totes tenen un punt de terror, encara que no siguin pel·lis de...
Te deixes una de les millors pel·lícules de superherois del món, de la història, que és el de Unbreakable, del Protegido. Marefes Coren, el John Newton Howard, per cert, per la tercera pel·lícula, en el Manok... Espera't, no sé si t'ho diu, Manok Nejitayu Shyamalan.
No es diu Michael Knight?
No. Es diu Manok Nejitayu Shyamalan.
Recordem que té orígens hindús.
Sí. Nejitayu, en teoria, és night, és noche. Per això es diu. Que van retreçar els films dels fantasmes i els finals sorpresa, sobretot.
En aquest sentit, sabeu quin és el final perfectament.
Home, jo cada que tornaria a provar els films com El Protegit o de... O
The Village,
per exemple.
La que va arribar aquí com El Bosque, que de nou és una pel·li dramàtica, però que no se n'està de posar l'element del monstre, l'element de la por, en aquesta gent que viu, aquesta mena d'amish que viuen enmig d'un bosc.
Exactament, i el final sorpresa. La història d'aquest nen, que en ocasiones veia muertos, tenia que dir-lo.
Sí.
Va ser un gran èxit de taquilla el 1999.
De les més taquilleres, segur, no?
De les més taquilleres del 99, segur. I va ser nominat a 6 Oscars. I Bruce Willis està mort al final. És un fantasma,
Ara el cinema japonès i la famosa The Ring. Aquesta és la que deies, Manu, que mai has estat capaç d'arribar fins al final. La japonesa, diguem. L'americana l'has vist?
No.
Perquè ja no t'atreveixes directament.
Ja, directament no m'atreveixo.
Vale, situem-nos, el remake va arribar aquí com La Senyal, així perquè sí perquè el pòster hi havia un cercle, perquè la gent ho entengués. La gent si veu un dibuix i el text diferent es lia. Hem de ficar...
En teoria és la llamada, la trucada.
The Sign. El que sona de fons, ens has triat just, no és la banda sonora, sinó és el que sonava de fons en aquell vídeo, que era un VHS, que te'l posaves, durava uns minuts, la vam sencer en la pel·li, i llavors et trucaven per telèfon i deien que moriries.
Te queda una setmana de vida.
Que sortia un far, una mosca, una senyora pentinant-se...
En la
versió americana és una mica el poc d'essència japó que
la pel·lícula Scary Movie salia pentinant-se la senyora, després pentinant-se...
Les aixelles.
Les aixelles.
Va molar, aquest gag. Sí, en efecte, Scary Movie va veure molt de The Ring i repartien llenya amb la nena que sortia de la tele. Aquesta imatge és garrifosa que segur que recordeu.
Bueno, pues el film de Hideo Nakata va guanyar millor el film al 1999.
Hideo Nakata és el director de
Ringu. I també de Dark Water. I va despertar l'interès per les històries de por japoneses amb nenes molt i molt blanques de moviments estranys.
Sí, no moviments ninjas, sinó moviments impossibles.
No, és que el que feien era rodar-lo al revés.
Què dius ara?
Sí.
Com aquella escena de Top Secret.
Igualment.
Però en lloc de cunyero era de por. Mola això, mola. Detall que no sabíem. Deixem la música de por i ara sentirem el tema Good Bay Horses, de Q Lazarus, una cançó que sonava en una escena molt mítica d'una pel·li que si fa anys que no veieu, potser no recordeu que la música no era de por, sinó que era... quasi ballaula.
Bueno, aquesta escena, no? Aquesta escena era...
Ballem El silenci dels anyells. Veus? És disco.
Sí. Aquesta escena era el Buffalo Bill, l'assassí, que ballava desnú en el pito, sin endavant, cap endarrere, dient...
Pito, hem de dir. Sí, sí.
Em vull follar, és aquesta escena, mentre doncs... la nena intenta escapar-se.
Jo recordo que, bé, recordo, ho he dit, això de la música, perquè realment sóc incapaç de recordar que sonés una cançó així,
sí,
el silenci de los corderos. Que també dius que no és més de terror, sinó que és més de...
És un thriller.
Thriller policíac.
És un thriller, però, a veure, en aquest gènere que seria el thriller, por, horror, terror... és l'única pel·lícula que ha guanyat 5 Oscars de l'Acadèmia. O sigui, és l'única pel·lícula de gènere que realment ha guanyat i ha fet alguna cosa.
Una pel·li de pom, 5 Oscars.
Sí,
no hi ha referents d'això.
Inclús de la millor pel·lícula.
O sigui, hauríem de dir que és una pel·li de gènere que estudia tots els detalls, com tu, que tu fixes en tot. És aquelles pel·lis perfectes en tots els seus sentits. O sigui, sí. Almenys que podríem dir que no hi ha res tatxable d'aquesta pel·li.
No, aquesta pel·lícula és enorme. O sigui,
recordeu, Anthony Hopkins fent de tarat dintre d'una...
Home, Hannibal Lecter.
Sí, Hannibal Lecter. I la Jodie Foster, tan jove en aquesta pel·li. Que feia com de psicòloga novata, però que no ho agrada.
El guió és boníssim, bueno, està basat en el llibre de Thomas Harris, però és que tot és molt bo, o sigui, tot, o sigui, el director Jonathan Demme va fer una obra maestra de principi a fi i és una de les pel·lícules, per mi, de les millors pel·lícules en 90, segurament.
Ara sentirem el gran Nick Cave i les seves Bad Seeds, Llavors Dolentes, també té títol de... Potser una pel·li de terror del Shyamalan, no? Les plantes que... És el Shyamalan que té de ratllades, les plantes que t'ataquen, saps? Ell ho podria fer.
Home, serà una mica... Els ultracuerpos, no?
Ho fem per parlar del film de por, segons en Manu, més famós dels anys 90, almenys pel que fa impacte de taquilla,
taquilla
i adolescents, gent que els 90 eren adolescents, que anaven a veure Scream. Clar, pels que érem adolescents, ara sí que em personalitzo, era un esdeveniment anar a veure Scream.
Sí.
Però tu que l'has posat en aquest top 90, ara no puc fer allò de... Que es fa tant de rajada el meu passat. M'encantava Scream i realment segurament era una merda de pel·lícula.
Era una pel·lícula molt
divertida. Però com a slasher, que és el nom del gènere...
Era una pel·lícula molt divertida, molt fresca.
Innovava en alguna cosa.
Innovava en el fet de que, de que mai es prenia en sèrio. Mai ens faria en sèrio aquesta pel·lícula. O sigui, una pel·lícula que era, a més, era molt autoreferencial, perquè estava això de que les tres normes de si vas a fer l'amor, te'n mataràs...
Tens raó que els personatges...
Mai diguis, ara tornaré nerd, perquè m'has tornaràs.
El personatge nerd feia servir normes del cinema clàssic de terror i les aplicava a la realitat de la pel·lícula.
Tira, però una pel·lícula que és molt divertida i, a més, és una pel·lícula, sobretot, fresca. És, o sigui, per mi, Scream és els 90 i Soul els 2000. O sigui, són els mateixos. Van crear una escola. De fet, la pel·lícula Lo que hiciste el último verano és una copionada.
Sí. Que de fet, n'hi ha més d'una, també, no? Scream n'hi va haver 3 i ja està.
Quatre. El 2000 va haver 4.
Direct to DVD o
en sales? Em sembla que el 2011 va ser l'última. El 2004. I, a més, van descobrir a la gran actriu Neve Campbell.
Què va passar després, Neve Campbell?
Pues no sé.
Bueno, sortia Juegos Salvajes,
sí,
amb la Denise Richards, que també, què se n'ha fet d'aquesta? Starship Troopers, ja està.
Això és una pena, home. Totes les dones de les 90 eren boníssimes i estan totes desaparegudes, això no val.
Bé, és el bottom line d'avui de Manu González. Ens ha fet els seus 5 films amb el son top 90 cinèfil que vosaltres també esteu fent aquest matí, però ara ve un altre malson, que és el de cada setmana. Cada setmana ens porta un nou malson dels 90.
Però què és això?
És la teva subsecció va evolucionant i ara s'ha quedat la Laura Pausini.
Però, collons, voleu ben mensonga per part d'aquestes pel·lícules? El rotllo Han, no? El rotllo Doritos mola, no? Per lo que veo. Bueno, a veure, mira, una de cinema. L'última, juntar el Josa Romero, el director de la Nit dels Morts Vivents.
Era el que van crear el gènere dels zombis. Un home que està viu encara.
Quan
viu
i fa pel·lícula.
El Romero.
Pues suposo que tenen 80, però fa pel·lícules encara.
El primer any de Sitges ja hi anava, aquest
senyor. Estava el primer.
Sí. Doncs, mesclar aquest home amb qui?
El Stephen King.
Sí.
I fer la pitjor pel·lícula del por dels 90.
Quina és?
La meitat fosca, la meitat oscura, de Dark Half.
Ja, m'has dit tres llengües. No, l'he vist. Quina és?
És una pel·lícula, doncs, d'un... És la típica pel·lícula de Stephen King, aquesta de... Tengo un costat fosc com un escriptor i llavors és un escriptor que escriu en pseudònim i el pseudònim és molt macarra i després el pseudònim review. I és molt dolenta.
Tot i ser George Romero, ja la cosa no, eh?
No, ni George Romero ni Stephen King.
1993.
Ni el Timothy Hutton, tampoc.
Timothy Hutton, no sé què li ha passat a aquest home, perquè tampoc no el situo.
Home, les 90, per què? Què passa als anys 90?
George Romero i Stephen King són dos noms innegables, però The Dark Half és la pel·lícula que cal
dolenta.
No veure, segons Amano González.
No.
La setmana que ve, més tops i més coses d'aquella dècada, que sembla que no te l'acabaràs, almenys fins al juliol, que és la única de setmana, d'acord? Amano González, moltes gràcies. 4 anuncis dels divertits, i ara tornem.